Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. L'Ebre tanca el seu últim any hidrològic amb un descens de les aportacions superior al 30% respecte a la mitjana dels últims 20 anys. La manca de pluges i les poques acumulacions de neu a l'hivern serien les causes principals. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
El riu Ebre ha tancat este mes d'octubre un any hidrològic sota mínims. Des de l'1 d'octubre de 2018 i fins al 30 de setembre de 2019, l'Ebre ha patit un descens de les aportacions de cabal superior al 30% respecte a la mitjana dels últims 20 anys. Així, segons les dades fetes públiques per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, l'estació d'aforament de Tortosa va registrar només 6.037 hectòmetres cúbics d'aigua durant el darrer any hidrològic, molt inferior als 8.845 hectòmetres cúbics de mitjana de les últimes dècades. Es tracta, d'acord amb l'organisme de Conca, del quart any amb menys aportacions d'aigua d'este període. Les precipitacions anuals en forma de pluja a la Conca de l'Ebre han estat similars a la mitjana, però en canvi s'han registrat amb menys aportacions, fins a un 40% en la mitjana dels últims 5 anys, per una manca total de pluges a l'hivern, als quals s'han sumat unes baixes acumulacions de neu. La Che sosté que, malgrat la reducció de les aportacions d'aigua, les reserves dels embassaments han permès garantir la campanya de regadiu amb normalitat. El baix cabal de l'Ebre es manté encara avui sota mínims i este matí el seu pas per Tortosa era de 81 metres cúbics per segon.
La reproducció de conductes de violència vistes a casa, patir una relació de violència masclista o la pèrdua del respecte a l'autoritat són, segons els experts, alguns dels motius de l'increment dels conflictes a les aules. Davant d'aquesta tendència, la Guàrdia Urbana de Badalona ha organitzat la primera jornada informativa per respondre a les noves demandes del col·lectiu d'ensenyament. Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez.
Bona tarda. Segons dades de la Central Sindical Independent i de Funcionaris d'Espanya, en els últims anys han augmentat les situacions de violència en els centres d'ensenyament primari i secundari, amb episodis que afecten no només els alumnes, sinó també la seva relació amb els mestres. Professionals i representants de diversos col·lectius de la ciutat han analitzat el Badalona Centre Internacional de Negocis d'on prové aquesta violència i com ajudar a prevenir-la. Molts han coincidit que un dels patrons més habituals és que infants i joves imiten comportaments d'abús de poder vistos a casa i els reprodueixen a les aules. A la trobada s'ha parlat de bullying i ciberbullying, de la manca de respecte i fins i tot violència creixent cap al professorat. Florence Solà és psicòloga.
Hi ha una desvalorització de l'autoritat i això s'ha generalitzat a la situació que estem, a la societat que estem vivint ara. Les figures d'autoritat són vistes amb menys respecte, els professors, els metges, els policies, però això realment no és culpa de l'alumne, això és culpa de la societat i de la família.
Altres de les qüestions que s'han posat sobre la taula són la necessitat de reforçar el vincle entre professors i famílies per detectar i evitar l'assetjament escolar i el treball des de la no culpabilització i les etiquetes.
I els Mossos d'Esquadra investiguen un home de 43 anys de Pineda de Mar, al Maresme, com a presumpte autor d'un delicte d'estafa i un altre de falsificació documental. L'investigat va aprofitar una denúncia que havia interposat 3 anys enrere, en va modificar algunes dades fonamentals i la va utilitzar per falsificar un document en què sostenia que una pàgina web d'apostes li havia fet càrrecs per valor de 4.000 euros. Amb aquesta informació d'última hora que ens arriba des del Maresme, posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
Far, amb Josep Maria Cano.
A partir del dia 18 d'aquest mateix mes, està previst que totes les exportacions d'Europa cap als Estats Units hagin de pagar una quota, en diuen aranzels, per, diguem, d'alguna manera equilibrar el desajust que, segons el president nord-americà Donald Trump, es produeix entre la producció pròpia i el que ve de fora. És una manera de primar allò que es produeix als Estats Units en lloc de fer que, bueno, puguin competir en igualtat de condicions amb el que ve d'altres llocs d'Europa. Doncs bé, no només l'agricultura del nostre país, és a dir, el pernil serrano, el pernil ibèric, l'oli d'oliva, els vins, els caves, no només, bueno, es diu serrano, no? Ara, jo suposo que sí, pernil serrà, serrà. Jo dic serrano, que fes, no? Bueno, ara acabo això i després anem a... No només això patirà, sinó que el sector pesquer ha denunciat, o ha posat en coneixement aquest migdia, que també productes del mar patiran les restriccions o els problemes derivats de la posada en marxa d'aquestes quotes. En concret, ho faran les cloïsses i els musclos, i també els preparats de pops i calamars. Es calcula o s'estima que entre tot el que es porti cap allà es produirà una pèrdua d'uns 400.000 euros, o el que és el mateix, un 25% del producte. Vaja, que no només els productes de terra endins patiran, sinó també els de fora. I tot per una guerra comercial entre Estats Units i Europa per la comercialització d'avions. Per comercialització d'avions Airbus o per la comercialització dels avions nord-americans que evidentment, doncs això, els bons, que evidentment competeixen sobretot en el mercat asiàtic àrab del petroli. Bé, per tant, paguen justos per pagadors, o acabem pagant els pobres per aquelles grans guerres que segurament s'escapen del que és estrictament el nostre abast. Veurem finalment en què acaba tot això i si hi ha possibilitat de poder tornar a la normalitat, redreçar aquesta situació que pot tenir un cost de 400.000 euros. I serrano, no?, es diu, de tota la vida, no? Serrano, serrano, el pernil en dolç, no?, pernil en dolç, o bé la truita doblegada, que també era una manera molt, molt gràfica d'explicar la truita d'un sol ou. Benvinguts, molt bona tarda, com esteu? Avui hem començat parlant de menjar, de productes del mar, i no hem parlat del cranc blau, molt preuat a la zona de Boston, a Nova Anglaterra, i molt present i odiat a la zona del Delta de l'Ebre, al sud del país. Salutacions d'en Juanjo López i en David Valverde, de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix, que estarem amb vosaltres fins a les 6 en punt de la tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I el primer que toca és donar un cop d'ull al temps, fer un cop d'ull al temps per saber quin temps tindrem i quina mar ens espera. I d'això se n'encarrega cada tarda des del Servei Meteorològic de Catalunya, la Dolors Ballart. Dolors, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Durant aquestes darreres hores el vent de component nord i oest ha bufat amb força als dos extrems del litoral, a la zona de l'Empordà, amb tramuntana, i també a les Terres de l'Ebre, amb mestral, cops màxims que han arribat fins als 70 o als 80 km per hora. I a la zona nord, ahir es va registrar una ratxa màxima de fins a 114 km per hora. Avui el vent de component nord ja ha anat afluixant al llarg del matí, continuarà afluixant també durant la tarda, tot i que encara es mantindrà amb alguns cops forts a la zona nord del Cap de Creus. El mestral, en canvi, esperem que ja giri a component sud durant la tarda a la zona sud, a les Terres de l'Ebre, com a la resta del litoral. En conjunt serà fluix amb algun interval moderat. La situació marítima avui ja marcada per la marejol, al nord encara maró amb algunes àrees de forta maró, i de cara demà situació marítima més encalmada. Marejol en conjunt, només amb algunes àrees de maró a la zona nord durant el matí, i tant avui com demà amb domini del sol. Avui alguns núvols prims que al llarg de la tarda aniran també disminuint, de mica en mica aniran minvant, i demà amb predomini del cel serè. Temperatures que avui seran semblants a les d'ahir, una mica més baixes, i demà podrien pujar lleugerament al centre de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Dolors. Si et sembla, demà en tornem a parlar.
Connectem amb l'actualitat.
I l'actualitat ens porta a referenciar el cos d'agents rurals, perquè són els que han detectat la presència d'una alga invasora al Parc Natural del Cap de Creus. Cristina.
Es tracta de l'espècie invasora Caulerpa cilindracea, localitzada a una zona molt freqüentada pel fondeig d'embarcacions amb àncora a la cala Galladera, al nord del Cap de Creus, a una fondària d'entre 2 i 6 metres. Aquesta alga és considerada una de les espècies exòtiques marines amb major potencial invasor als fons litorals de la Mediterrània. Causa greus impactes ecològics sobre les comunitats autòctones i pot arribar a modificar profundament el paisatge. Des que es va localitzar per primer cop al Garraf el 2008, també ha estat detectada a les comarques del Baix Camp, Tarragonès, Baix Llobregat, La Selva, el Baix i l'Alt Empordà, reportada en el programa de seguiment d'algues invasores del Centre d'Estudis Avançats de Blanes.
I atenció, perquè han retirat mitja tona, 500 quilos de residus a les praderies de Posidònia de la badia de Cadaqués. Uf, sembla un xino, de Cadaqués.
Cadaqués. Un contenidor d'escombraries, una barca, àncores amb cadenes, cons i blocs de formigó són alguns dels 26 objectes que han sumat 500 quilos de grans dimensions que l'entitat especialitzada en la conservació, estudis i divulgació del medi marí Submont ha retirat de la Posidònia de la badia de Cadaqués a ple Cap de Creus. Els treballs s'han realitzat en dues fases, una primera de localització, valoració i geoposicionament i una altra d'extracció. Aquestes actuacions es centren en les praderies de Posidònia per ser una planta marina endèmica del Mediterrani, amb un paper ecològic fonamental per al correcte funcionament del medi marí i protegida tant en l'àmbit nacional com internacional, conformant un hàbitat catalogat com d'interès prioritari per la Directiva d'Hàbitats. Aquesta és la primera de les actuacions i els propers mesos seguiran treballant a les províncies d'Alacant, Almeria i Múrcia.
I atenció a totes les persones embarassades que ens estigueu escoltant, sobretot si esteu a les primeres setmanes de gestació, perquè convé que mengeu peix. Bé, n'heu de menjar sempre. Però si mengeu aquestes setmanes, els resultats afectaran positivament el fetus. Isabel.
Concretament afectaran a la capacitat d'atenció dels infants als 8 anys. Així ho ha demostrat l'Institut de Salut Global de Barcelona, que ha elaborat un estudi amb 1.641 casos de mares i fills. Durant l'embaràs, les dones han completat qüestionaris sobre la freqüència de consum de 100 aliments diferents, entre els quals hi havia diferents espècies de peix. També es diferenciava entre el peix i el marisc. Doncs bé, en aquest qüestionari també s'hi afegien les dades de consum dels nens a les edats d'un, 5 i 8 anys i han pogut comprovar que tant els fills d'aquelles dones amb una dieta rica en diversos peixos com els de les dones amb dietes riques només en peix blau o en peix blanc van obtenir uns resultats molt més positius a les proves d'atenció. Tot i això, quan l'aportació de peix a la dieta de les mares es basava només en la tonyina de llauna o el marisc, els resultats eren inferiors. D'aquesta manera, els resultats doncs, mostren que una dieta rica en peix durant els primers mesos de l'embaràs, això és important deixar-ho clar, durant els primers mesos d'embaràs té un efecte sobre aquesta capacitat d'atenció dels infants més alta que en els casos de consum quan la gestació ja està més avançada o en nens majors de 5 anys perquè el procés de neurodesenvolupament ja ha finalitzat.
Però no val ni el marisc ni la tonyina amb llauna, eh?
La tonyina amb llaunes no val, no.
Ens hem de treballar una miqueta més. Per cert, felicitats a Marc, ha estat reconeguda amb el Premi We Leadership durant la jornada Women Evolution.
Un premi que reconeix la trajectòria professional de diferents dones i que la presidenta del Port de Barcelona ha rebut gratament posant en valor el lideratge femení i defensant la innovació i sostenibilitat com a eixos de desenvolupament a les empreses. Durant la jornada, Conesa ha ofert una xerrada sota el nom de Salut, Benestar Emocional i Empresa, en la que ha explicat que el lideratge de les dones tendeix a prioritzar l'interès col·lectiu per sobre dels interessos particulars. La presidenta ha aprofitat també per presentar l'estratègia de creixement del Port de Barcelona pels propers anys, un creixement basat en la sostenibilitat, tant social com ambiental i econòmica, i que, segons Conesa, es du a terme tot complint 13 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible que marca la pauta de les Nacions Unides. Mostra d'això, ha dit, és l'electrificació dels molls per tal que els vaixells no realitzin emissions quan estan atracats a port, o també les bonificacions que reben aquells vaixells més sostenibles.
Doncs reiterem, moltes felicitats. I la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució, fixeu-vos, ha aprovat una resolució que insta el govern de la Generalitat a fer un estudi sobre com resoldre les inundacions del barri Sant Salvador del Vendrell. Vaja, que això va per anys, però anys i anys, Ivan.
De moment us podem avançar que un cop es faci aquest estudi, l'Agència Catalana de l'Aigua doncs haurà de determinar si cal fer alguna actuació al tram final de la riera de la Bisbal. En cas que s'hagi de fer, la resolució del Parlament també demana que es tingui en compte la plana agrícola que hi ha tocada a la riera i que es respecti també de la mateixa manera el projecte de les madrigueres. El problema de les inundacions al barri marítim del Vendrell és un problema molt habitual i ja fa temps que els veïns demanen solucions. A Sant Salvador, concretament, quan plou amb intensitat, el cabal de la riera creix i s'ha de tallar la carretera que uneix el barri amb el sector del sanatori i també de Calafell, un tall que provoca canvis de ruta de més de 10 quilòmetres, a més de carrers completament inundats. En tot cas, aquesta resolució aprovada al Parlament també preveu assessorar l'Ajuntament del Vendrell sobre les actuacions puntuals que s'han de fer en aquesta riera per evitar futures inundacions.
I polèmica per les declaracions del conseller d'Educació, Josep Bargalló, ahir en la visita a les Terres de l'Ebre. Judit.
Doncs sí, la Junta de Personal Docent de Terres de l'Ebre denuncien que el Departament d'Educació, representat per la figura del conseller Josep Bargalló, menysté el funcionariat. Asseguren que, segons les seues declaracions, durant la visita a Tortosa, el 30% dels funcionaris estan endropits i les escoles funcionen millor sense ells. És a dir, quan tot el personal és interí. Així ho va dir.
Que es queden sense funcionaris per mi millor. Si no són funcionaris, hi ha un tant per cent de funcionaris de la palanca que vull demanar.
A més, han expressat des de la Junta de Personal Docent el seu malestar per la manca d'intenció de revertir les retallades. També asseguren que ha qüestionat el paper de la democràcia als claustres, dient que les assemblees no funcionen i que en l'última instància mana el departament. A més, han explicat que el conseller ha instat els treballadors i treballadores que no estiguin d'acord amb aquestes condicions laborals a marxar de l'ensenyament públic.
I acabem abans de marxar parlant de gastronomia, i és que el Serrallo recuperarà el concurs de Romesco i vol instaurar el plat a les cartes dels restaurants. Daniel.
A principis de la dècada dels 50, el barri mariner de Tarragona ja celebrava el concurs de mestres romescaires. Fa 4 anys va deixar-se de fer i ara es vol tornar a impulsar la cuina d'aquest típic plat. Per això, els dies 2 i 3 de novembre, apuntem-ho al calendari, es tornarà a celebrar el concurs, que tindrà també una versió mestre petit per a infants. La celebració serà cada 2 anys, tal com s'ha presentat avui al Teatre del Serrallo. Però la voluntat és que el Romesco també formi part de les cartes dels restaurants de la ciutat tot l'any. Per a promoure-ho, se celebraran d'entrada unes jornades gastronòmiques entre els dies 5 i 17 de novembre, amb l'objectiu de situar el Romesco com a element identitari de Tarragona. Tot plegat forma part del treball conjunt de diverses entitats del barri del Serrallo i de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona.
Doncs veurem quin èxit té l'intent de recuperació i, en tot cas, bé, d'un bon àpat, d'un bon plat, sempre n'estem disposats a fer-ne un tast. Gràcies, Daniel. Fins després.
Per a sucar i pa. Fins després.
Adéu.
Segueix-nos a les xarxes socials: Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
Doncs una de les coses més destacades que hi havia al llarg del dia d'avui s'ha acabat. Era una jornada que han organitzat els companys d'Ecologistes en Acció, un seminari a Madrid, on volia tractar i on s'ha tractat sobre els desafiaments per una gestió pesquera sostenible. Hi han estat representades moltes de les entitats, ONGs i personal que d'alguna manera treballa per una sostenibilitat als mars i als oceans, no només a la Mediterrània, sinó també a la zona del nord. Una de les ponents, de fet, la primera ponent, la que pràcticament li ha tocat obrir aquest seminari, ha estat la Lídia Chaparro, que, com sabeu, és membre de la Fundació ENT. Lídia, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
A més, hem tingut l'oportunitat d'anar-ho seguint a través de YouTube,
ah,
perquè
sí?
es feia transmissió en directe. Déu-n'hi-do la d'idees que s'han posat damunt de, bueno, damunt de la taula, no, que no hi havia, sinó damunt de, del faristol, no?
És aquest el problema, i ara com resumim tota aquesta jornada. Crec que ha anat molt bé, sí que hem posat moltes idees, ara anem cap a un futur incert, perquè hi ha molts reptes. De fet, avui precisament la jornada consistia en dir tots els reptes que tenim i com els podem afrontar. Sí que és cert que una de les coses ja positives que podem dir és que s'ha incrementat en els últims anys la col·laboració entre les entitats ambientals, ecologistes i el sector pesquer, que és extremadament important. Però encara tenim moltes altres coses que hem de solucionar, i especialment en el Mediterrani, avui s'ha tornat a posar sobre la taula, tant des de l'administració, les entitats ecologistes, evidentment, com la Comissió Europea i molts investigadors, que el Mediterrani està en un estat crític degut a la sobrepesca.
De fet, la dada que s'ha posat damunt de la taula és que, mentre que la majoria, bueno, les espècies importants, o la majoria d'espècies de l'Atlàntic estan sobreexplotades, són un 40%, al Mediterrani aquesta sobreexplotació arriba al 87%, i que, per tant, cal començar a prendre mesures immediates, no urgents, sinó immediates.
Mm-hmm. Sí, completament. I després un dels altres grans reptes que hem tingut avui també ha sigut explicar com podem fer que aquesta política per solucionar tots els problemes i avançar cap a una pesca sostenible, perquè no oblidem que el 2020 la normativa europea ens obliga a tenir totes les poblacions de peixos a nivell sostenible. Mm-hmm. 2020, això vol dir d'aquí uns pocs mesos, i estem molt lluny d'assolir aquesta cita, no? Però és que, a més, no hi ha una gestió diferenciada entre el que podria ser la pesca industrial i la pesca artesanal. És a dir, els reptes que tenim encara, com parlem de gestió pesquera, són enormes. I també hem aprofitat de parlar d'altres impactes que afecten el medi marí, però és que també afecten l'activitat pesquera. Estem parlant de la contaminació, dels ports, del creixement blau, que no n'hi hem pogut donar una importància tan gran per falta de temps. Vull dir, sí, ja ens hagués encantat que continués, no? I en lloc de fer un seminari, ja he fet tota una jornada per parlar de tots els reptes i impactes que afronten els nostres ecosistemes marins, però ens hem hagut de centrar sobretot a la política pesquera.
Hi ha un parell d'idees que s'han desenvolupat i que he anat apuntant i que m'han semblat molt interessants. Per una banda, la idea de que el mar és un bé comú, és un bé de tots, no pertany a ningú, no pertany a un col·lectiu enfront d'un altre, ni pertany als pescadors, ni pertany als ecologistes, ni pertany al ciutadà, ni pertany a la Comissió Europea, sinó que és és un bé comú i que, per tant, s'ha d'aconseguir que tothom hi pugui treure o hi pugui participar de manera activa en la seva preservació. Aquesta és una idea que he trobat prou interessant.
Nosaltres ja fa anys que defenem això,
sí,
no?
Sí.
Precisament una de les coses que, per les quals volem una gestió pesquera molt més transparent, és perquè els recursos pesquers i els recursos en general, el mar, la vida marina, no pertany a ningú. És un bé comú d'alguna manera. I és una cosa que estem lluitant. El problema és que hi ha molts sectors econòmics que s'estan desenvolupant que aquest tema no tenen en compte, perquè sempre hi ha gent que s'apropia d'un trosset de mar o d'un trosset de recurs i no el gestiona d'una manera sostenible. És aquest el greu problema que tenim.
I després que Europa tampoc ho entén. Això també s'ha posat de manifest. Europa no entén la Mediterrània. Europa fa un capmàs i, per tant, tot ho fa passar pel mateix broc, quan, de fet, no hauria de ser així, perquè són problemàtiques i realitats molt diferents.
Sí, d'allà ha sortit també el tema de la regionalització, sí. Que això ja es va aplicar en l'última reforma pesquera. El problema és que a la riba mediterrània la gestió pesquera sí que és més complexa, són més països, diferents continents. És cert que hi ha una política pesquera diferenciada si comparem l'Atlàntic amb el Mediterrani, però
sí,
és que biològicament parlant també els dos mars són diferents. Per tant, és complicat aquest tema, però gràcies a la regionalització, en principi els estats, no?, tenen més drets i més poder per decidir quin tipus de gestió es pot fer dintre un marc comú de la política pesquera comú, evidentment, però tenen més poder de decisió del que tenien abans.
Deies, el problema que tenim ara és com resumir tot el que s'ha parlat aquest matí. Deixa'm anar una mica més enllà. Com resumir-ho i aplicar-ho? Perquè estem a pocs mesos, tot just 3 mesos de la posada en marxa d'aquestes noves normes. s'han de posar en marxa sí o sí, la situació és d'urgència, d'emergència, i en canvi jo tinc la sensació que aquí tothom va tirar la pilota endavant, saps? sense fer-se encàrrec de realment la seva importància.
Molt possiblement, no sé què dir-te. Ja fa molts anys que està en l'agenda política, no és res nou, aquest compromís. Ja, ja. De fet, el compromís d'aturar la sobrepesca, recordem que era 2015. Això des de fa molts anys, Per tant, ara ja hem sobrepassat 2015, i de fet, 2015 quan fos possible, i com a molt ara el 2020. Per tant, estem arribant a aquesta última, no?, a aquesta última frase de, que és correspon a l'article 2 de la política pesquera comú. Estem arribant ja al 2020 i sí que és cert que s'ha fet molt, però és que queda molt per fer. I arribar a la vessant de la sostenibilitat ambiental, que és la que volem nosaltres, però sense oblidar la social també, que és la social i l'econòmica, arribar a aquestes tres vessants. El problema és que mentre no aconseguim una pesca sostenible o recuperar els compromisos de peixos a nivell sostenible, també serà molt difícil aconseguir la sostenibilitat econòmica i social del món pesquer.
Per tant, és tota una roda d'un sector que ha de parlar més, ha de fer més jornades com la d'aquest matí, que ha d'implementar totes les mesures que es posen damunt de la taula. Finalment, s'ha parlat també de diferenciar els productes de la pesca tradicional, precisament en contraposició, com deies tu ara fa una estona, al que ve de l'oceà de l'Atlàntic, no?
Sí, no, en contraposició no, en contraposició del que ve de lluny, és a dir, això és una idea que els pescadors artesanals, i especialment Andalusia, que és la confraria de Conil, que és una mica pionera en aquestes coses, porten molts anys exigint que precisament tots els productes que provinguin de la pesca més tradicional i artesanal doncs estiguin posats en valor, no? Però també una de les coses que sempre incideixen és que tampoc no cal pescar tant, el que cal sobretot és vendre millor, és a dir, disminuir la pressió pesquera, però intentar comercialitzar al màxim el teu producte i donar valor al teu producte. És una de les coses que ells des de l'organització de productors de Conil precisament estan treballant moltíssim per revaloritzar, per donar valor als seus productes d'aquesta artesanal.
Lídia, ha estat un plaer conèixer bé algunes coses que no hem pogut seguir al llarg del matí, però que s'han quedat en aquesta jornada i que esperem que s'apliquin i que siguin el primer d'un seguit de decisions urgents que s'han de prendre. Lídia Chaparro.
I nosaltres també.
Cuida't molt, que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins després, a reveure. Trobades importants, interessants, que ens dibuixen quines han de ser les decisions més immediates.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ben perplexa i transparent, està ferida i n'és conscient. No hi ha queixa, ja ho entén. I si plora és perquè ho sent. Jo l'abraço però no sé si fracasso. Què faré? Jo l'estimo, jo l'estimo quan fa com si res. Jo l'estimo, jo l'estimo quan em perd la fe, em perd la fe.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
I a la cerca sempre d'aquestes experiències diferents, d'aquestes experiències interessants relacionades amb el mar, però que no siguin sempre iguals, avui hem volgut conèixer un equipament portuari des del punt de vista d'aquells que l'estan descobrint, que l'estan utilitzant per aprendre, d'aquells que probablement en faran del mar la seva afició, però que fins fa molt poc no el coneixien. Isabel.
Exactament. Avui ens aturem a un dels ports pesquers més importants del litoral, el d'Arenys de Mar, situat al Maresme. El d'Arenys és un port amb una important activitat pesquera, però també amb una important activitat nàutica i turística. De fet, el Club Nàutic Arenys, amb la seva base nàutica posada en marxa l'any 2017, té l'objectiu principal de fomentar els esports nàutics en general i la vela en concret en totes les franges d'edat. De fet, recentment, gràcies a la Federació de Vela, també al Consell Català de l'Esport, el Departament d'Educació i els Consells Esportius de Catalunya, han pogut posar en marxa el programa Esport Blau Escolar per totes les escoles de la vila. Nosaltres hem pogut veure i també viure amb ells una estona d'aquesta jornada de navegació. Aquest matí hem anat a la base nàutica d'Arenys i això és el que ens explicaven els més petits.
Vinga, de quina escola sou?
De Joan Maria Vall.
I què heu vingut a fer avui aquí?
Hem vingut a fer vela.
Vela. Vela.
I què heu fet avui exactament? Explica'm una mica en què ha consistit l'activitat.
Hem anat a dins de mar i ens ho hem passat molt bé.
A veure, què heu fet?
Muntant uns vaixells en col·lectiu durant 4 o 5 persones dins del vaixell.
I hem après coses per portar un barco.
I aquesta sessió a mi m'ha agradat més perquè hi havia més vent.
Escolteu una cosa, us agrada anar amb barco? Us agrada navegar o no?
Sí!
Per què?
Perquè a mi m'agrada anar perquè veiem pescadors i els saludem.
I també veiem.
A mi m'ha agradat molt avui aquesta sortida perquè avui m'he marejat una mica i hem anat a la lanxa superràpid i després quan ja m'he trobat bé he anat al barco un altre cop.
A veure, per què us agrada, va, tu?
Perquè aprenem coses sobre navegar amb barco i llavors si algun dia no sabem què fer i hem d'anar amb barco, doncs llavors ja sabem els moviments i sabem com es diu tot i podem anar amb vela millor.
A veure, què heu après d'anar amb barco? Per exemple, alguna cosa que hagueu après?
A fer els nusos i a saber les parts del barco i per on entra el vent i tot això.
Jo m'he après a desplegar les veles i també a portar el timó, que no sabia.
I he après a anar en equip.
També m'ha après una cançó molt guai que era...
Estribor, qui guanya, qui guanya, babor, qui guanya, estribor.
Estribor, qui guanya, qui guanya, estribor, qui guanya, babor.
Qui de vosaltres havia navegat abans de venir amb el col·le aquests 6 dies?
Jo.
Però com ho feu ara?
Una miqueta. Vaig anar amb caia, vaig anar també amb vela.
Jo a un tipus de casal.
I els que no havíeu navegat mai... Què us ha semblat l'experiència?
A mi m'ha semblat superguai i molt nova.
A mi m'ha agradat perquè he experimentat coses i m'he posat a la proa i m'he posat de peu.
Jo, a mi m'ha agradat perquè quasi volquem i també perquè m'ha fet por.
Sí, les coses que sento tot el temps. No parava cridar i tenia por.
Però heu volcat mai? Heu volcat mai?
Jo no, l'han volcat.
No, perquè és la segona vegada.
I una pregunta més. Recomaneu a altres nens d'altres col·les que ho facin?
Sí!
També s'ho passa fantàsticament bé i fent la seva feina és el responsable d'aquesta base nàutica d'Arenys de Mar, en Ferran Martínez, amb qui també hem pogut reflexionar sobre la importància de facilitar l'accés al mar a tothom i de com aquesta base nàutica treballa cada dia perquè sigui així.
Ferran Martínez, benvingut, com estem?
Molt bé, gràcies.
De fet, acabem d'arribar d'una experiència amb una escola d'Arenys de Mar a través de la base nàutica d'Esport Blau.
Sí, 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 bueno, ja ho heu vist, avui amb aquest ventet tan xulo de Garbí s'ho estaven passant superbé els nanos, i sí, el tema de l'Esport Blau és un programa que feia molts anys que anàvem darrere i finalment la Federació i Generalitat des del Consell Català de l'Esport i Educació doncs hem aconseguit una subvenció. És un programa per nanos de cinquè de primària i en principi amb una durada, aquesta primera engegada, de 4 anys, amb la intenció ja de que quedi establert com un programa doncs, com l'Esport Blanc a la neu, doncs Esport Blau al mar. I en aquest cas, ara mateix estem participant 22 escoles de vela del litoral català, amb la qual pensa, doncs mira, si nosaltres tenim 175 nanos i més o menys aquesta pot ser una mica la mitja, doncs estem parlant de milers de nanos que poden iniciar-se i tenir l'oportunitat de navegar.
Clar, molts d'ells no havien tingut gairebé mai cap experiència amb el mar i aquest és el seu primer tast. Suposo que per ells és una experiència absolutament nova i diferent.
Doncs, per desgràcia, és així, perquè estem parlant de poblacions totes de mar, eh? Aquest programa és pues, això, està d'aquí cap a dalt, pues, hi ha Blanes, hi ha Palamós, hi ha Roses, Vilanova, Mataró, vull dir que tot són poblacions de mar, i per desgràcia és veritat que hi ha molts nanos que no han tingut mai l'oportunitat de tenir l'experiència del navegar o de fer esports nàutics.
Un equipament com la base nàutica també ho facilita molt, és a dir, és un equipament pensat perquè la gent s'apropi al mar, perquè la gent gaudeixi de la navegació.
Totalment, totalment, i pensa que la majoria de clubs nàutics que tenen la possibilitat o estan treballant en aquesta línia, la majoria estan obrint bases nàutiques a platja, doncs per això, perquè és com molt més directe. El tema del club doncs passa per un port, per ser soci, per, no?, una sèrie de coses, doncs que a vegades pues no faciliten aquest accés al mar, i en canvi les bases nàutiques, bueno, ja ho sabeu, estem totalment oberts al públic i intentem treballar doncs tota aquesta línia de coses, des de l'esport blau, vela inclusiva, activitats per a escoles, cursos, fem lloguer de material, vull dir, de manera que intentem facilitar l'accés als esports nàutics per tothom.
Quines embarcacions, a quin tipus de navegació s'hi té accés des de la base nàutica?
A la base nàutica, com que és platja, el que tenim són catamarans, tenim alguns monocascs tipus Open Beak o Pico, tenim windsurf, tenim kayak i tenim paddle.
I feu formació també?
Sí, 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 evidentment fem cursos, fem de tot. Per exemple, ahir vam tenir els alumnes de CAFE, que és la carrera d'esports i activitat física d'aquí del Tecnocampus de Mataró, que ells tenen una menció nàutica que a segon fan esports nàutics 1 i a tercer fan esports nàutics 2. I ahir, per exemple, doncs vam tenir els nanos de Tecnocampus que hem firmat aquest any, hem signat un conveni també per 4 anys, i ara al maig tenim una setmana de curset amb uns nanos de l'Auro, que són, s'estan formant per tècnics superiors d'esport, i vull dir que tenim una part formativa, tenim una part social i tenim la part lúdica i d'això, de passar-s'ho bé i de gaudir del mar.
Que és al cap i a la fi el que segurament més gent mou, no? I segurament el que més sentit li dona aquest tipus d'activitats, l'apropar la gent al mar i el facilitar l'accés a la navegació.
Evidentment, el que passa és que tot és complementari. Pensa que que totes les activitats que fem amb escoles, que n'hi ha des de crèdit de síntesi a sortida d'un dia, que venen un matí un parell o tres d'hores, o com això de l'Esport Blau, que ja és un programa amb diverses sessions d'aigua, doncs és que és la millor manera, amb la gent jove, de començar per aquí, clar, que s'acostumin a que gaudir del mar i dels esports nàutics és algo normal visquent al costat del mar. I després tot el que nosaltres anem fent, a part d'això, doncs, bueno, la vela inclusiva, activitats que fem a la base doncs, per Carnestoltes o per Halloween o per la Castanyada, que fem doncs, això, activitats populars a un preu irrisori o gratuïtes, doncs, per intentar això, senzillament d'apropar a tothom, que tothom tingui l'oportunitat de venir i provar-ho.
Però encara hi ha recança, eh? Encara hi ha gent que té un cert respecte, per no dir por, el fet de venir a navegar.
Aquí hi ha diversos factors, jo penso. Realment, les poblacions costaneres, alguna no, però la majoria viuen d'esquena al mar. És una pena molt grossa, jo he treballat a diverses poblacions, i costa. Evidentment, respecte al mar se li ha de tenir, igual que a la muntanya. O sigui, no, vull dir, és la natura i hem de tenir respecte. Però por no, i hem d'aprendre a gaudir-ne, perquè, ostres, aquí tenim un clima impressionant, que estem al febrer, dies de sol, amb una temperatura espectacular, i que sortir a navegar o a remar una estona en pàdel o en caiac és una activitat super recomanable, super saludable, i ostres, que ho tenim a tocar, saps? Que d'aquí del poble baixes a peu, agafes un caiac i surts a remar, vull dir que... I costa. Hi ha diversos factors. Jo penso que també durant molts anys s'havia enfocat el tema dels clubs nàutics i clubs marítims, que és un club, que has de ser soci, que no sé què, que no sé quan... Que, bueno, pues, que tot això no facilitava. O era una mica una trava, no? I des de fa molts anys que hi ha una sèrie de gent que, pues, que ens dediquem a això, tècnics de vela o d'esports nàutics, que estem lluitant una mica, doncs, per això, pues, perquè sigui molt més popular i molt més accessible a tothom.
Quants anys fa que va obrir la base nàutica?
La base nàutica va obrir el juny del 2017, o sigui, aquest ha sigut el tercer estiu i portem 2 anys i quasi mig.
I la valoració positiva?
La valoració és molt positiva perquè de zero a on estem ara... Els nombres són espectaculars. Aquest any, entre programes de vela escolar, d'esport blau i totes les activitats que fem amb escoles, crèdits de síntesi, amb Tecnocampus, han passat... Jo ara mateix no tinc aquí els números, no m'he portat la xuleta, però prop de 3.000 i pico persones, que no és tonteria.
Doncs animem a la gent que s'apropi a les bases nàutiques, en concret a la d'Arenys de Mar, però també, si els agafa lluny, doncs a qualsevol que tinguin el seu abast i que li donguin una oportunitat a l'esport de la vela, no?
Evidentment, jo ja saps, és la nostra passió, ens encanta navegar, ens encanta el mar, ens encanta gaudir de tot el que ens ofereix, i ja us dic, és que, no sé, vull dir, els danesos naveguen més que nosaltres, i allà... Saps? No fa el clima que hi ha aquí, vull dir, que és espectacular. Jo crec que s'ha de fer aquest canvi, no? Que hem d'aconseguir que el tema dels esports nàutics i del mar sigui algo normal i que la gent tingui accés i ho pugui gaudir.
Ferran, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. Veus humanes.
Els incendis del diumenge passat i la mort d'una persona al camp de refugiats de Mòria, a la isla grega de Lesbos, han donat visibilitat a una realitat que les entitats, les ONGs que ja hi treballen i que connecta no només aquest camp, sinó molts altres camps de refugiats grecs, ja fa temps que denuncien. Fixeu-vos, aquest camp, el de Mòria, és un camp construït inicialment perquè hi puguin conviure 3.000 persones. I viuen 12.000, 4 vegades més. La situació es fa insostenible i així ho han denunciat moltes ONGs que treballen sobre el terreny. Avui volem conèixer la situació i ho volem fer de la mà d'una de les... de fet, l'única ONG catalana que està treballant als camps de refugiats que hi ha, no a les illes, sinó a la península, a Grècia, al país. Volem parlar amb el responsable d'Open Cultural Center, en Didac Guillemet. Didac, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
I això és important explicar-ho, perquè de fet sempre ens quedem amb que els camps de refugiats estan bàsicament a les illes, que és on habitualment sembla que majoritàriament arriben les persones intentant trobar una oportunitat, quan de fet no és així. El que es fa ja és recollir-los i després reubicar-los en d'altres camps a l'interior del país, no? A la península.
Sí, exactament. O sigui, principalment a Grècia arriben per dues vies, una és per les illes i l'altra és per una frontera terrestre, que també és difícil creuar, que està just a la frontera entre Turquia i Grècia. estan igual 25 que estan dintre les illes. Però clar, entren les illes i és el un hotspot o diguem la primera recepció, però bueno, que acaben sent les que estan a les illes en camps que com a doncs, que estan molt per la capacitat i llavors no poden sortir de l'illa. Esperen allà, doncs, que poden passar un, dos anys, que els volen.
No? Guillem, tenim complicació, perdó, Didac, tenim complicacions per entendre't. No sé si tens alguna zona on puguis sortir a l'exterior
sí,
o alguna cosa, perquè ara hem començat que robotitzaves una mica, però després ja sentia el que deies, el discurs era certament molt complicat. Hem entès que són rebuts, diguéssim, la recepció es fa en aquests camps de refugiats a les illes, que ja se'ls té aproximadament durant dos anys, i que després d'aquests dos anys se'ls reubica a altres camps situats a la península. Aquest és una mica el recorregut, no?
Sí, exactament. Ara es pot ser un camp, ara es pot ser un hotel, algunes famílies més vulnerables, altres més vulnerables, potser sí que van a un pis, però bueno, són casos comptats, no? Comparat amb tot el gruix, no?, de persones que arriba i que no arriben, no? Mm. El problema també és que, clar, com dius, tots els camps estan per sobre la seva capacitat i el que estan fent ara, com ja n'hi ha presa mediàtica amb les illes, ens doncs transferia persones cap a la península. El que estan fent és traslladar el problema, perquè els camps que estaven, diguem, amb uns estàndards mínims, però que almenys pues, que es podia sobreviure, doncs ara amb aquesta mobilitat de persones de les illes de la península, doncs estan això, traslladant el problema i creant problemes en els camps de la península, no? Mm. De fet, i nosaltres...
Diguem.
Bueno, des del 2015... que era una situació 2015-2016 bastant penosa, no?, que això és molt mediàtica, com en el camp d'Idomeni o d'Eco, que hi havia aquestes tendes o iglús, no?, o quechua, on dormien les famílies, doncs a poc a poc, una mica a nivell d'infraestructura del país, va anar millorant, no? En el sentit que en els camps, no?, doncs ficaven contenidors, que són aquestes sistemes de casetes que veiem a les obres, no?, i ficaven a les famílies o en casetes, o van haver alguns plans nous d'allotjament, tots doncs, una mica coordinats per ACNUR, no, diguem, els fons d'ACNUR o europeus, i ara, doncs, des de fa mesos, doncs estan mobilitzant gent de les illes cap a la península i estan tornant una mica enrere, però estan tornant a ficar tendes en els camps, tendes que durant l'estiu no es pot viure i no estan ficant famílies, i tendes on no l'hivern tampoc, no? Llavors, bueno, igual que ha hagut aquesta mort a Mòria, doncs també hi haurà morts a l'hivern, doncs per fred, i bueno, és una mica... que no avança la situació i que es torna enrere, no? S'estan quistant i estaven no, caminant enrere i tornant una mica a la situació del 2015-2016. Sembla mentida que amb els 28 països de la Unió Europea i amb fons i ajuda internacional pues, que no siguin capaços de donar un estàndard millor com el que, del que ja moria, no? que causa una persona que mori, no?, per un incendi i ja sort que no sigui una. O ara a la península, no?, que està ficant aquestes tendes i hi ha nosaltres en el camp que treballem, no?, que no estem al nord de Grècia,
sí?
I hi ha un camp que s'hi ha Cabala, doncs allà hi havia, era un camp on hi havia 500 persones. Llavors, en els últims mesos van ficar 500 més, 1.000 persones. I ara, doncs ja et dic, en l'últim mes han ficat en altres 1.000. Llavors, de sobte, han ficat 1.000 persones més, utilitzant la capacitat, i ficant-les tot en tendes de tela, diguem,
clar.
I amb el calor, i ja estan curts de recursos als camps, i no, ja si dupliques, fiques 1.000 persones més, en aquest cas, doncs clar, a nivell mèdic, a nivell psicològic, social, a nivell de menjar, tot afluixa molt. I bueno, és un problema.
Pel que dius, em dóna la sensació que el que estan fent és amagar el problema sota l'estora, és a dir, com que el focus mediàtic o el focus de les càmeres està a les illes, doncs ho movem de les illes, és a dir, netegem la primera línia o saps? Arreglem la primera línia i passem el problema a un altre lloc on ningú miri. Em dóna la sensació aquesta.
Sí, aquesta és una de les que estan fent i... A vegades estan obrint camps, no?, que veien una temporada que estan tancant camps, perquè el camp no és una solució tampoc adequada, no?, a un problema. Diguem que a Grècia hi ha, per dir-te ara, pues, hi haurà 70.000 persones. 70.000 persones, si fas una idea, les fiques al camp nou i encara sobre espai. O sigui, me refereixo, que no són tantes.
Ja.
I estan per aquesta solució de camp que surt just a nivell econòmic i social no compensa, perquè... és el terreny, allanar-lo, ficar drenatges, aigua, bueno, els contenidors, o sigui, és una despesa bestial comparat amb utilitzar pues, un projecte d'habitatge on pues, contribueix a l'economia social, local, i bueno, pues, van anar tancant camps i s'han donat compte, no? I ara pues, estan també mirant d'obrir nous camps, de reobrir camps que han tancat, bueno, sobre populars camps com dius tu, no? Que estic una mica sota l'escombra, no? Pues, traslladar el problema, no? A la península. I altres països que estan buscant, pues, és, ara estan intentant pues, parlar amb Turquia, perquè com van haver-hi problemes pues, no fa gaire a nivell polític en aquest acord que van fer, no? Entre la Unió Europea i Turquia, perquè d'alguna manera pues, pretendre les persones refugiades de Turquia, pues, diguem que aquest acord d'alguna manera es va trencar una miqueta i els estan mirant de reprendre'l perquè no, pues, això, per privar de les persones que creuen al mar. L'únic que fan és traslladar el problema al Mediterrani central i que hi hagi morts, no? Que ja portem més de 1.000 morts en el que va d'any, de persones migrants, persones que intenten pues, venir cap a Europa per motius que ells fugen, no?
Escolta'm,
llavors és un desastre tot. Una altra manera que estan mirant també és retornar. Volen retornar gent de les illes cap a Turquia, també. No sé quin és. Això és Turquia, també diu que vol retornar-los cap a Síria i fer una zona segura. Llavors, és tot un tinglau una mica macropolític a nivell europeu i que sembla mentida que no sàpiguen o que no fiquin les ganes i el compromís i voluntat, no?, pues, de trobar solucions dignes.
Sentint-te parlar, sembla que estiguem parlant de mercaderies i no de vides humanes. Sembla que estiguem parlant d'objectes i no de persones.
No, les mercaderies es tracten molt millor. Les mercaderies no tenen problemes ni de passaport, tenen on vulguin, ja... No, és mercat obert i res, el problema són les persones. No, el petroli o altres recursos sí que poden creuar el Mediterrani i moltes parts del món, però les persones, doncs, bueno, no sé si l'ha conegut, el poder polític, que no es mullen, no? Ara, per exemple, hi ha 4 països que estan parlant de les persones que anen pel mar, doncs igual ha de reubicar els 3 països, no? Que són França, Alemanya, Malta i Itàlia, crec que és. I bueno, Espanya ja no està tampoc allà parlant de fer un acord de les persones que van al mar, que arriben a un port, doncs, de parlar-les, no està parlant a nivell d'Espanya, no està en aquest procés, no, que hi ha, i tot i ser doncs, un dels primers països de recepció ja està al Mediterrani, no? Llavors, doncs, tot va per un tema una mica doncs, de politiqueo i de
interessos. Escolta'm, deixem fer-te una darrera qüestió. Clar, aquesta gent arriba intentant tenir una nova vida i el que es troba és, doncs això, que la van portant amunt i avall, reubicant-la aquí, col·locant-la allà. Quina esperança o quina és l'expectativa de vida de la gent que hi ha aquests camps de refugiats, si és que n'hi ha?
Clar, doncs aquesta gent arriba una mica... Venen fugint, no? Venen fugint d'una situació, ja sigui guerra, mort o altres perills, no? I arriben, no?, amb unes idees, a vegades, que bueno, que igual una mica em fa optimisme i una mica, pues, basat en coses que van sentint, i venen amb una esperança de refer una vida, no? I bueno, el que es troben, pues, a totes les illes, no s'ho creuen, no? I bueno, pues, passen a través de certs traumes que ja han fet durant la ruta, no? I bueno, arriben allà i veuen que es senten maltractats fins a nivells pues, que no són humans, no? I bueno, que fan manifestacions i intenten remoure coses però que no aconsegueixen gaire. I després a nivell també, a nivell judicial, a nivell policial, no es senten res protegits, no? I que tots els drets humans, no?, que han firmat moltes cartes i moltes declaracions i convenis a nivell europeu que queden molt bonics, pues, no es compleixen, no? Perquè, bueno, ells tampoc s'han... fins al detall dels seus drets, però no és sentit comú, no?, de dir que no és normal pues, estar afinat, no?, a diverses famílies en una tenda o en situacions pues, fastigoses, no?, i més molt exposos a les condicions meteorològiques, a cues pel menjar... Llavors, bueno, pues, ells, òbviament, pues, el que poden esperar que faci el tràmit i que algun dia, pues, ja siguin 2, siguin 3 anys, pues, puguin una mica refer la seva vida. Però, clar, després es troben amb convenis o lleis com el de Dublín, no?, que els obliguen a fer la vida, no?, a Grècia. O sigui, ells arriben ara, no?, diguem, o des de fa ja un parell d'anys,
sí,
i estan obligats a demanar asil a Grècia i a estar 5 anys a Grècia, encara que tu, una persona, una empresa, un amic, et vull aconseguir una feina a Alemanya, a Espanya, on sigui, doncs ells no poden optar a aquest camí, no? Estan obligats a buscar-se la feina a Grècia, que hi ha un problema ja econòmic, laboral... i també d'inclusió i integració de persones migrants o refugiades, doncs aleshores tenen que, després intentar refer la vida, milagrosament, en un país que no hi ha oportunitats com quan haver-hi en altres països, doncs, europeus o no europeus, no? Llavors no, no, té res, no té res de sentit, no? I tot això, doncs, són barreres que denigren, que fan que persones siguin de la segona o tercera classe i que et sentis, doncs, com, bueno, doncs, que et sentis com una merda, sentit que ni pots obrir-te un compte ni treballar, perquè estàs obligat potser a buscar-te la vida, doncs, perquè ets a Bèlgica, però no tens ni papers, no tens, no pots treballar en negre, llavors és ficar traves i la dignitat a gent que està fugint, no? I algunes de perills molt, molt, molt immediats i molt greus, no? Llavors és tot molt indecent.
Doncs tot això està passant avui en dia, tot això està passant actualment a Grècia, malgrat que els mitjans no en parlem, perquè ja s'encarreguen de posar prou traves perquè no hi arribem i perquè no puguem explicar aquesta situació que avui ens ha compartit en Didac Guillemet. Didac, em quedo amb una idea i aviam si podem combatre-la, i és que, com no canvin molt les coses en molt poc temps, aquest hivern morirà gent de fred, i això penso que és una cosa que la Unió Europea no ens podem permetre. Per tant,
I tant. Però el problema és que s'està normalitzant molt, des de nosaltres, a societat civil, ciutadans, doncs no, pues, poc a poc, com a ser humans, normalitzem les coses per defecte i ens fiquem aquesta vacuna, i clar, pues, el que abans el 2015 o el 2016 pues, era molt mediàtic, ara no ho és. I abans que hi hagi morts, no? Com passa a la Mediterrània el mateix, abans que hi hagi morts, doncs no es parla, no? Mm. I bueno, pues, ara pues, amb aquest incident d'una mort a Mòria, pues, està parlant una mica, però bueno, d'aquí a dues setmanes es torna a oblidar tot un altre cop, no? Fins que hi hagi un altre mort o fins que algun noticiari doncs publiqui alguna cosa.
Doncs el nostre compromís és no deixar que això se silenci i seguir-ne parlant no d'aquí dues setmanes, sinó d'aquí dos mesos també. Aviam si som capaços de complir-lo. Aquest és el compromís. Didac, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per haver-nos explicat, i evidentment aquesta no és la darrera vegada que parlarem. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Doncs així de crua és la realitat. I està a la nostra mà apretar perquè els que tenen la responsabilitat de resoldre-ho, ho facin.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Thank you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.